Bé, com els comentàvem aquest matí, vostès ens enviaven un missatge, el tren en direcció a Barcelona va, però va a poc a poc, a la zona del Garraf, poquet a poquet. Bé, i diverses persones varen ser protagonistes, totes elles, per qüestions vinculades a la xarxa de Rodalies en general i a la zona del Garraf en particular. L'alcaldessa Aurora Carbonell era entrevistada al programa Tot es mou d'Helena García Melero els matins de TV3, precisament perquè Aurora Carbonell havia publicat a les xarxes, a la xarxa X, unes fotografies d'un dels viaductes del Garraf, el talús de Cala Morisca, deia la piulada, els túnels del Garraf, desprendiments recurrents de pedres, aquestes són actuacions reclamades i vinculades directament a la seguretat que no admeten més dilacions, i es veia veritablement alguna de les bases de les pilastres d'aquest pont veritablement malmeses. L'alcaldessa de Sitges, en una nota de premsa enviada als mitjans, reclama una actuació immediata als punts més deficients de la línia que travessa el Garraf. Aquesta nota de premsa fa referència a la petició que ja havia fet en el seu moment, a principis del mes d'agost, l'alcaldessa en una carta formal al responsable de DIF a Catalunya. Una carta formal que no ha tingut massa resposta a la vista dels esdeveniments. Entre les problemàtiques més urgents, que ja es destacaven en aquell moment, el deteriorament del talús de la via sobre Cala Morisca, amb risc estructural, els despreniments de formigó en túnels i murs en estat deficient, l'inoperativitat continuada de l'ascensor i les escales mecàniques de l'estació, la manca de manteniment i desbrossada de vegetació propera a les vies, especialment al carrer Pompeu Fabra, la deixadesa de l'aparcament de motos i altres espais gestionats per Adif, l'estat de degradació del pàrquing entre el carrer Sant Honorat i la via del tren, el forat a l'avinguda de l'estació al poble de Garraf, causat per jardineres instal·lades per Adif, entre altres coses. Sabia, per tant, ja dir també veu alta que en aquesta part de la línia de la R de Sud passaven coses, i s'havia dit des de Sitges i s'havia dit des de l'Ajuntament. Però, evidentment, aquestes fotografies del viaducte en aquesta zona de Garraf, en aquesta zona propera a Cala Morisca, van cridar l'atenció de molts mitjans, entre ells TV3. Helena García Melero entrevistant a l'alcaldessa Aurora Carbonell.
Per culpa de Rodalies i aquest cap de setmana en plena revisió de tot el que està passant a la xarxa ferroviària, a la zona del Garraf s'han detectat punts perillosos que afecten la seguretat en la circulació. Així denunciava l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, a les xarxes X, i ara la podem saludar. Aurora, bon dia i benvinguda, i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Uns punts que fa temps que denuncieu, que estan així, ara com estarem veient de seguida, que ens ho ensenyareu. De quins desperfectes estem parlant? A veure.
Bé, nosaltres, de fet, fa bastant de temps que ens anem queixant amb Adif, amb Rodalies en general, pel despropòsit que és no només dels retards, sinó d'aquests de punts que hi havia certa inseguretat, no? I per tant fa temps que ho estem reclamant. De fet, aquest mes d'agost nosaltres vam fer una carta a Adif perquè estàvem ja com al límit de dir, us estem reclamant manteniment de les vies, manteniment, funcionament dels ascensors, escales mecàniques, de la neteja també dels voltants de les vies, és a dir, era una carta molt general i, entre d'altres, parlàvem d'uns talusos justament en la zona dels túnels del Garraf. Clar, Sitges comprèn tota la red ferroviària justament que abarca tots els túnels del Garraf, que per cert fa anys també que ens estan dient que han de fer unes obres per posar-los a l'interior, diguem, dels túnels, perquè precisament no són molts, hi ha certa inseguretat, no? I s'ha d'anar revisant. Aquest talús fa molt de temps que nosaltres ens estàvem queixant, perquè a més allà hi ha guinguetes de places, sí. I bé, són llocs que passa gent, no? I per tant nosaltres vam fer aquesta reclamació el 6 d'agost. En aquell moment també ja estàvem reclamant a la Generalitat, a Infraestructures i Mobilitat, que posessin més autobusos per anar a Barcelona, perquè els autobusos estaven desbordadíssims, perquè la gent, desconfiant de Rodalies, anava a buscar el bus. Per tant, a l'estiu va ser una mica dir, ja no podem més, necessitem explicacions ja. I en aquell moment, crec que va ser aproximadament a primers d'octubre, van venir representants d'Adif a l'Ajuntament, després d'anys intentant que ens fessin una mica de cas, van venir aquí a l'Ajuntament i vam repassar punt per punt, no? I entre d'altres vam repassar doncs els punts aquests que hi havia doncs denúncies de que el manteniment doncs no s'estava fent correctament, no?
Van venir representants d'Adif i I què ha passat?
I bé, en aquell moment van prendre nota de tot el que passava, van fer alguna neteja de desbrossament dels voltants de les vies, perquè aquesta és una altra. Ells venen aquí moltes vegades, per exemple, portem la tira de temps que estan fent obres i deixen totes les vies allà al mig. No desbrossen, tallen arbres i els deixen allà. I nosaltres estem mesos i mesos i mesos reclamant, per favor, que ho netegin. De vegades, el mateix ajuntament ho hem d'acabar netejant nosaltres. En fi, en aquell moment, ells, les parts més aquestes de neteja, d'esbrossament, tema de rates, tema de, en fi, de totes les queixes que fèiem, en algunes s'hi van posar molt ràpidament, en altres, com això, ens van dir que sí, que prenien nota, que ells feien el seu seguiment i feien les seves obres, diguem, dins de les vies, que eren conscients de que hi havia alguns trams que hi havia dificultats, però que bé, que es revisaven contínuament i que es feien un manteniment, no, de tot això.
Clar, el que estem veient de tota manera no és una qüestió d'uns arbustos que s'han esbossat, estem veient una qüestió d'un problema d'enginyeria. Tornem a veure aquesta imatge i d'això, d'aquesta fotografia que tu penges a la xarxa, què se n'ha fet aquí? Quina actuació s'ha fet?
A nosaltres, a DIF, sempre ens ha dit que ells van fent les obres de manteniment i de recuperació, però clar, nosaltres que insistim fins ara, fins no fa molt, ens queixàvem molt de que funcionava molt malament perquè no hi havia trens, perquè arribàvem tard, i això afecta moltíssim a les persones, que no pots anar, com ara deia aquest noi, no? Que no pots anar a una entrevista de treball, a la feina, a les empreses, que depenen dels treballadors que no arriben a treballar, als estudiants. Ens hem estat queixant contínuament del mal funcionament de Rodalies, però és que ara ens hem de queixar de la seguretat. I clar, això és molt greu, ja.
Molt greu,
nosaltres,
molt greu.
Des d'un municipi, què podem fer? Veiem les fotografies. La gent ens està escrivint ara de tota la xarxa que diuen, escolta'm, aquí hi ha un forat, aquí... Ens hem queixat moltíssimes vegades de trams on no hi ha res, no hi ha ni unes tanques, que és perillosíssim. Ens hem queixat moltíssimes vegades. I realment et dona com una inseguretat de dir, per favor, que hi hagi algun responsable que d'una vegada per totes pensi en la ciutadania que va cada dia, que agafa el tren, que és moltíssima gent, perquè aquí Sitges moltíssima gent treballa a Barcelona o pels voltants i, per tant, utilitza el transport públic i que no pot ser que celebrem que ara, quan avui han dit que ara funcionen, no pot ser, quan és un servei públic de primeríssima necessitat, que ara ja no només hem de patir que no arriben a temps, sinó que hem de patir per la seguretat. Sap greu això, no? Que al final hagis de posar el crit al cel, que diguis, jo ho he reclamat 20.000 vegades, no actueu, on diuen, sí, ja ho sabem, s'ha revisat, això t'ho diuen moltes vegades, ja s'ha revisat, ja s'ha mirat, no passa res, està controlat, però clar, dona moltíssima inseguretat, no? I per tant, no sé, jo evidentment reclamo pels sitgetans i les sitgetanes que han d'anar a treballar o a estudiar o el que sigui amb transport públic i que haguem d'estar a aquestes alçades d'aquesta manera, amb aquesta inseguretat, no?
Molta inseguretat i, Aurora, molta sensació d'impotència. Tu ets la veu del teu poble com a alcaldessa. Tu arriba un moment que ja no saps què dir-los als teus conciutadans. Estàs denunciant això i venen, miren, diuen que ja faran, esbrossen, deixen allà els arbres. Home, és que...
És així, exactament.
És indignant, perdona, és molt indignant. És que la gent està absolutament desesperada. I és molt bona gent, perquè ja ho veieu, vull dir, la gent està resignada a aquestes circumstàncies, que és un dia i un altre i un altre i una promesa i demà funcionarà i demà no es reprèn i es torna a reprendre i es torna a aturar. I això és el pa de cada dia i és desesperant. Aurora, moltíssimes gràcies pel teu testimoni i gràcies també per la teva denúncia que des d'aquí hem pogut fer pública a tota la ciutadania.
Moltes gràcies, exigim això, responsabilitats, perquè des d'un municipi, és com has dit tu, eh? A mi la gent m'escriu per tots els mitjans possibles dient, Aurora, per favor, però feu alguna cosa. I clar, a les nostres mans, què podem fer? Més que queixar-nos contínuament i exigir responsabilitats, és que no podem fer una altra cosa.
És així. Gràcies, Aurora Carbonell, per estar avui amb nosaltres, alcaldessa de Sitges, denunciant també aquesta situació de tots aquests talusos amb tots aquests desperfectes. Aquest matí ha estat un caos.
Efectivament, ahir un matí va ser un caos. Aurora Carbonell, el Tot es mou, amb Elena García Melero. Segon tall. Junts per Catalunya feia un acte a Vilanova per parlar precisament de tot això i del Gran Penedès, etc. Però bé, això no ens interessa tant, ens interessen, en aquest sentit, les declaracions de la cap de llista de Junts a Sitges, Mònica Gallardo, fent referència a la necessitat d'un servei de bus eficient mentre no resolgui aquesta situació de Rodalies. Per tant, que hi hagi alguna forma, diguem-ne, alternativa de comunicació que estan els trens tal com estan. Això és el que exposava davant dels mitjans de comunicació Mònica Gallardo.
En la plena magnitud de la crisi i, per tant, més enllà de tots els cessaments que són necessaris en una clara i manifesta demostració de la incompetència d'aquest govern i, al final, d'aquestes empreses públiques que depenen tots dels mateixos, és reclamar coses que la ciutadania entengui i, sobretot, també allò que necessitem. S'ha anunciat 3 dies d'aixecament de les barreres de la C-32. Creiem que això és del tot insuficient perquè ahir, mentre reiteraven aquest anunci, ja s'avançava el que sabem des d'aquest territori, des d'aquesta comarca, que és l'inici de les obres al tram que correspon als túnels del Garraf. Aquest cap de setmana han circulat imatges per les xarxes socials. No és només que la gent no pugui assistir al seu lloc de treball, sinó que, a més, ara l'usuari del servei de Rodalies té por. Per tant, no ens podem permetre que això continuï d'aquesta manera. Per tant, demanem aquesta gratuïtat del peatge de la C-32 fins que no estigui definitivament resolta aquesta incidència, que va més enllà d'aquesta crisi, que va per un arranjament que passa per aquesta zona especialment tensionada i malmesa de Rodalies, i, evidentment, que s'afegeixin tots els recursos necessaris al servei d'autobusos, perquè recordem que venim d'un servei deficient. Un servei deficient pel que fa a la freqüència dels busos que van fins a l'àrea metropolitana i també de les condicions en les que les persones poden utilitzar aquest servei, amb manca de marquesines, amb manca d'espais on la gent pugui estar a xucluc. Per tant, és un cúmul i un seguit de despropòsits. A mi, des de Sitges, un municipi on també l'afectació del mal funcionament de Rodalies és accentuat, m'agradaria afegir que, més enllà de les persones que s'han de desplaçar per anar a treballar, hem de posar l'accent en les repercussions que ja està tenint en l'activitat econòmica als municipis. Només feia falta fer un tomb pels locals, pels negocis aquest cap de setmana i escoltar el que comentava la gent. És igual que entressis en un restaurant, en un bar o en un comerç. És a dir, el municipi ja s'està ressentint que la gent no pot venir a Sitges. Nosaltres som un municipi on l'activitat és bàsicament de turistes i visitants que, evidentment, en aquestes condicions no poden arribar. Per tant, reclamem accions concretes, reclamem que aquestes gratuïtats que s'han anunciat es perllonguin fins que no hi hagi una garantia total i absoluta, no només del funcionament del servei, sinó del funcionament del servei amb total i absoluta seguretat.
Mònica Gallardo, com els deien, demana al ple municipal Junts per Sitges també presenta una proposta d'acord per trobar solucions a la mobilitat davant les afectacions de les properes obres a la R2. Tercer protagonista d'ahir. Tot això passava al matí. Al matí, el ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Òscar Puente, era entrevistat a l'Hora de la Uno amb Sílvia Enxau Rondo i aquest fragment feia referència també a la zona dels túnels de Garraf.
¿Y tienen ustedes previsto aumentar la inversión?
A ver, mañana o pasado haremos un recopilatorio del plan Rodalies. Hemos invertido 2.500 millones de euros en Rodalies en los últimos 5 años. 1 de cada 2 euros que invierte el Ministerio de Transportes en Cataluña va a Rodalies. Es decir, ahora estamos invirtiendo mucho dinero. Yo lo digo y quiero que se entienda. Estamos al límite de lo que podemos invertir sin afectar más al servicio. Es decir, no se trata solo de poner dinero. Realizar obras en un sistema ferroviario en marcha conlleva que o bien tienes que cortar el servicio o bien tienes que compatibilizar la prestación del servicio con la realización de las obras. Compatibilizarlo es una fuente de problemas, porque Una intervención se hace por la noche, alguien toca algo, por la mañana nos encontramos con que está afectado el servicio y ya tenemos ese día un problemón, ¿no? Pero nosotros hemos optado fundamentalmente por no cortar siempre y cuando no sea imprescindible y apostar por prestar el servicio, aunque a veces eso conlleve que se produzcan incidencias. ¿Podemos invertir más? Invertir más en este momento, sin tocar o sin afectar más al servicio, no es fácil. Estamos interviniendo en prácticamente todas las estaciones. Estamos interviniendo ampliando línea, duplicando líneas, como la R3. Ahora tenemos que actuar, por ejemplo, en los viaductos del Garraf, que van por el mar. Cualquiera que conozca eso sabrá que hay unos túneles prácticamente en los acantilados, unos viaductos que van por el mar. La propia Generalitat con la obra contratada, nos ha pedido que esperemos 2 meses hasta que acabemos con otra obra que hay, creo, en la R4 Sud, para no interferir. Es decir, esto es muy complejo, el sistema ferroviario de Rodalíes es un sistema tremendamente obsoleto, muy extenso, en el que se mezclan además tráficos de mercancías, tráficos de media y larga distancia, etcétera, y intervenir en él manteniendo el servicio, pues no es fácil, ¿no? Estamos, creo, invirtiendo lo máximo que se puede invertir sin afectar o afectando lo mínimo posible a un servicio que ya está muy dañado por la obsolescencia de la infraestructura.
Això és el que deia el ministre Òscar Puente ahir sobre l'assumpte dels túnels de Garraf i les obres que s'han de fer. I ahir a la tarda, gairebé per anunciar que aquests dos responsables de DIF i de Rodalies saltaven, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, José Antonio Santano, intervenia al programa Versió Recul, programa d'Antoni Clapés. Acompanyava Antoni Clapés, l'especialista en Rodalies de l'emissora, Nil Sant Martí. I José Antonio Santano va ser el més clar pel que fa referència a aquesta obra, als túnels del Garraf. Aquesta obra que es vol empezar-la cuanto antes, paraules textuals, i que ha d'afectar els túnels i que ha d'afectar també a la infraestructura en general. Això és el que deia José Antonio Santano ahir a la tarda a RAC1.
Pues mire, yo me he desplazado a Cataluña por encargo del ministro, están aquí también el presidente Renfe y el presidente Adif, y hemos venido a actuar, hemos venido a hacer. Y de hecho, le puedo decir que desde el sábado hemos desplegado 330 personas trabajando en 26 puntos por medio de contrataciones de emergencia, puntos en los que creemos que hay que actuar con rapidez. Este trabajo va a continuar, por supuesto no ha terminado, pero vamos a seguir detectando posibles nuevos puntos, fundamentalmente en los entornos del espacio ferroviario. Estoy hablando de las bandas ferroviarias, de los taludes, de los entornos de los túneles. Trabajaremos también en drenajes, es decir, en todo lo que tiene que ver con esos espacios alrededor del ferrocarril y cómo impacta en ellos, por ejemplo, fenómenos extremos de lluvia como hemos tenido.
No sé si están estableciendo ya un calendario de cómo se va a trabajar en este sentido, si la prioridad, por ejemplo, va a ser reparar la línea del Garraf, que es una de las afectadas y que realmente es la que transporta más viajeros prácticamente en Cataluña, juntamente con la del Maresme. No sé si van a fijar esta prioridad y un calendario para resolver todo el resto de puntos críticos, aparte de los que puedan encontrar próximamente, pero si esta va a ser una prioridad porque es la que afecta más viajeros, y también, siendo realistas, ¿con qué plazo podemos tener completada toda esta resolución de problemas de puntos críticos en la red de Cataluña, que no puede ser un plazo corto?
Mire, efectivamente, usted lo ha dicho, esto lo tenemos pactado con la Generalitat. Nuestra prioridad, por supuesto, son las dos grandes líneas, la R1 y la R2, porque son las que transportan al 80% de los viajeros. Por tanto, es evidente que el Garraf, igual que la continuación de Blanes, están entre nuestros objetivos y estamos trabajando ahí. Saben ustedes que en el Garraf tenemos una actuación que ya terminó anoche de triple mallado protegiendo un lateral. Se puede circular, tenemos la garantía de vía operativa. Es verdad que con limitación de velocidad, esas circunstancias están impuestas por la seguridad. También anunciamos que vamos a actuar en los dos túneles más largos y más antiguos que tiene el Garraf. Vamos a hacer una actuación que va a empezar pues a principios o la primera quincena de marzo y que va a suponer una mejora de la conservación. Es un túnel que está muy deteriorado, sobre todo por la corrosión de la proximidad del mar, ¿no? Pero yo creo que vamos a necesitar unos cuantos días para que, digamos, estos problemas que tienen que ver con, sobre todo con el agua y con taludes y con recubrimientos de túneles y algunos puntos de drenaje de la red se resuelvan de una manera importante. Pero si le parece, como yo tengo la intención todavía de estar aquí algunos días más en Cataluña, creo que es lo que me corresponde, igual que corresponde al presidente de Adif y de Renfe, vamos a ir contándoles en los próximos días cómo avanzamos. Pero estoy en el convencimiento de que con este trabajo que estamos haciendo, que es muy intenso, vamos a ir avanzando y mejorando en estos aspectos, junto con las inversiones que, como saben ustedes, que son fundamentalmente ferroviarias tenemos en marcha.
Se lo decía porque justo en el Garraf, aparte de esta obra o de esta ejecución ahora de emergencia, había previstos ya unos trabajos importantes justamente en este sector, en varios de los túneles, digamos, que son acantilados directamente en el mar, obras que tenían que empezar en marzo. No sé si estamos hablando de que estas ejecuciones de emergencia pueden alterar este calendario, por ejemplo, de trabajos en el corredor del Garraf, que tenía que cortarse de marzo hasta mayo-junio.
No solo no lo van a alterar, le diré lo contrario. Hemos pactado con la Generalitat acelerarlo. Esa es una obra que estaba, como saben ustedes, adjudicada. Y bueno, nuestra intención era y es empezarla cuanto antes. Finalmente hemos acordado, como le decía, esa primera quincena de marzo. También le diré que lo que haremos es circular en vía única. Es decir, que aunque evidentemente va a haber un corte, ese corte va a limitar de una manera pues en torno al 50% la frecuencia, pero lo vamos a compensar con un plan alternativo de transporte por carretera. Son obras que tenemos que hacer porque tienen que ver con seguridad, y yo creo que eso no podemos retrasarlo de ninguna manera, pero todo esto está hablado y todo esto es compatible, por supuesto, con las actuaciones de emergencia que estamos llevando adelante en este momento.
9 i 34 minuts, han escoltat l'alcaldessa Aurora Carbonell fent referència a totes les mancances a les quals ja va fer referència l'Ajuntament en una carta adreçada a DIF el mes d'agost. Han escoltat Mònica Gallardo demanant més servei d'autobusos i que aquestes barreres aixecades a la C-32 es mantinguin. Han escoltat el ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Òscar Puente, parlant de la inversió i que hores d'ara no es pot invertir més a Rodalies de Catalunya si no és aturant el servei, perquè compatibilitzar un servei que funcioni amb la inversió i l'obra és molt complex. I han acabat escoltant el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, fent referència concretament a aquesta obra dels túnels del Garraf, que, si fem cas al que ha dit, començarà d'aquí un mes, és a dir, el mes de març. I hem volgut afegir, no tant en la seva qualitat de regidor ni en la seva qualitat de president del Consell Comarcal, sinó en la seva qualitat d'home amb moltes hores dins d'una màquina que es va jubilar fa 4 dies. Luis Miguel García publicava ahir: i que jo m'hagi de mossegar la llengua per un malentès respecte institucional mentre alguns personatges publiquen les seves misèries a tot arreu. I va quedar aquesta publicació X d'aquesta manera, una mica críptica, probablement, però segurament entenem o pot interpretar-se com una expressió d'un malestar, d'un, no sé si dir, d'un desengany. Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicent.
Aquesta expressió, no sé si heu quedat com a desenganyat o dolgut per alguna cosa.
No sé si la paraula seria dolgut. Jo crec que n'hi ha personatges, com ja vas publicar, que s'allunyen de la cortesia institucional i el que fan és un activisme que no porta enlloc. I jo crec que ara estem vivint al país una situació molt problemàtica, molt complicada, i el que toca és anar de la mà i treballar tots plegats per buscar una solució a tots aquests problemes que tenim.
Veu deixar la feina fa 4 dies, com qui diu, per no dir 4 mesos. Això que vivim ara, quan estàveu als comandaments d'una màquina de tren, ho vèieu sovint?
No, el que passa, i nosaltres, o jo, el veiem com a professionals, no? N'hi ha un excés de cel, o ara un excés de desinformació també, que està provocant aquest neguit ciutadà, que és totalment comprensible. Jo sé que és una situació molt complicada, hem de demanar cada dia disculpes a la ciutadania. Renfe està ara mateix donant el pitjor servei que jo recordo, un 40 anys que he estat a l'empresa, vaig estar a l'empresa l'1 de desembre, encara no fa 2 mesos. Però el que sí que s'ha de dir és que el ferrocarril és un mitjà de transport molt segur, i deixar que els tècnics treballin per trobar aquestes solucions que són necessàries per facilitar la mobilitat de la nostra ciutadania.
Us ho pregunto així molt, molt fàcilment. Per què està passant tot això i per què tenim aquest neguit hores d'ara?
Jo crec, primer, n'hi ha un infrafinançament de la infraestructura ferroviària, que és històric i és endèmic també, ara s'està revertint. Això és un problema també. perquè ara mateix tenim 85 actuacions en diferents punts de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Això provoca també molèsties, però també el cúmul de circumstàncies desgraciades que hem tingut els últims 10 dies. Això jo no l'he vist mai en 40 anys, aquesta coincidència simultània, i això és el que ha provocat tant el neguit tinta dels treballadors i treballadores de Renfe, que recordem que som els primers que estem allà al davant, som els primers que volem treballar i donant un servei que la ciutadania mereix, com també aquest neguit tinta de la nostra ciutadania, dels nostres viatgers.
No sé si en aquests 40 anys, em sembla que ahir o abans d'ahir ho comentàvem amb Carola Fernández, perquè és que tenim una certa edat i havíem anat a Rodalies quan anàvem a la universitat. Jo no sé si l'època de Mercè Sala ha estat la millor època de Rodalies.
Jo crec que sí, va coincidir moltes coses també, va coincidir també que era l'època de les Olimpíades de Barcelona, tot això, jo crec que es va fer molta inversió al ferrocarril, molta inversió aquí a Catalunya, però després va passar el que ha passat, tothom sap i tothom recorda i coneix les retallades que van haver-hi en el període del 2010 o el 2018, i aquesta manca de finançament el que ha provocat és que ara mateix tenim una xarxa que ja està molt, 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 molt tensada, està ja molt al límit i necessita una actuació urgent.
Sembla que pocs ho hagin interioritzat o s'hagin convençut de la necessitat de finançament, perquè, és clar, no estem parlant d'un problema que ha crescut fa 2 anys, ni 3, ni 5, ni 10, probablement, ni 15, quan el 2007 ja hi va haver aquella ensopegada de l'AVE a l'entrada de Bellvitge i va passar el que va passar fa molts anys d'això.
Sí, bueno, això va lligat al que parlaven abans de la cortesia institucional, no? Veure a persones que han governat 14 dels 15 darrers anys aquí a Catalunya fent vídeos a les xarxes i diguent que està tot malament, alguna responsabilitat tindran també aquestes persones que han governat 14 anys dels darrers 15 a Catalunya. Jo no entraré ni vull entrar en aquesta batalla de l'ITU-MES perquè jo crec que no ni el ciutadà vol aquesta batalla entre els responsables polítics, ni és el que toca ara. Ara toca treballar, buscar solucions, treballar amb el Departament de Territori perquè aquest aixecament de les barreres de la C-32 es mantingui mentre no hi hagi un servei que sigui al 100% segur i per a la ciutadania, i com també totes aquestes millores que s'estan promovent des del Departament de Territori, que crec que milloraran una mica més la situació que actual. Però el principal és invertir la infraestructura.
Precisament, una mica en clau sitgetana, en clau nostra, suposo que pels túnels del Garraf hi heu passat manta vegades. Fa una certa sensació pels maquinistes passar per aquests túnels, que són exactament els mateixos que fa 100 anys enrere i que els passatgers ja els veiem com a estrets, allò Déu-nos en guard, que aquí dins passi mai alguna cosa perquè la feina seria poder sortir. La infraestructura de la línia de la costa és una infraestructura que des del punt de vista professional genera incomoditat també als maquinistes?
No genera cap incomoditat, però el que nosaltres veiem des de la cabina, sobretot quan no hi ha efectes d'un temporal, una levantada, els problemes que hi ha, i la línia del mar és la línia del Garraf, i els túnels del Garraf són molt segurs. Són túnels que porten, ja lleven 150 anys, i s'ha de fer una actuació, i s'ha de fer que aquests túnels compensin la normativa europea que s'ha actualitzat des de darrers anys. I això és una obra que començarà al mes de març, que teníem previst el Ministeri començar al mes de març, no sé si retrasarà per tot això, suposo que començarà al mes de març, i és una actuació que s'ha de fer, però nosaltres, a veure, som els primers que estem allà. Si jo veig que hi ha un problema de seguretat, el que no pare és treballar. Aturar el tren, hi ha una llei de prevenció de riscos que em dona aquesta capacitat. Aturar el tren i diré, per aquí no puc passar o per aquí no passaré. Mm. I, a més, això està recollit a la nostra normativa.
Us hi heu trobat mai en una situació així, a la línia del Garraf?
La línia del Garraf no, però la línia de l'Empordà sí, amb un incendi i una vegada també unes inundacions que van haver-hi entre Figueres i Vilajuïga, però bueno, són coses que passen, són molt excepcionals, no és el dia a dia.
Però pel que m'ha semblat entendre, gairebé ens heu dit que està pitjor la línia del Maresme que la línia del Garraf.
cuando n'hi ha una llevantada, además, això és tot un avís i matxos de com l'aigua del mar se fica dintre de la via. I s'ha fet moltes actuacions, però sembla ser que aquí tenim un problema, que és el canvi climàtic, que això, encara que algú vulgui negar aquesta realitat, l'estem veient dia a dia. Ara ja portem tres danes en 10 dies i això no s'havia vist mai tampoc. És una situació, com he dit al principi, un cúmul de circumstàncies simultànies que jo no havia vist mai.
Uh-huh. I una qüestió final, perquè en el rerefons de tot això, i òbviament heu estat a l'empresa fins fa 4 dies, tampoc sabem ara si un queda molt lliure o poc lliure per comentar determinats temes, o si això és una d'aquelles coses que forma part del dia a dia, però sí que és cert que en el rerefons d'aquest assumpte més d'un ha plantejat el malestar sindical pel traspàs de Rodalies i per la creació d'aquesta empresa mixta i pel fet que probablement també molts sindicalistes del CEMAF estan emprenyats i que això està per aquí al mig enterbolint tot aquest assumpte. Pot haver-hi part de raó?
No, jo crec que això és un tema que ja s'ha superat. Tots els sindicats formen part d'aquesta comissió del traspàs de Rodalies, que és una de les coses que demanaven al seu moment, i ara per ara, primer, no n'hi ha més informació que la que s'ha publicat, no tenim més informació, però ara per ara nosaltres som treballadors de... o jo no, en aquest cas, no? Som treballadors de Renfe, que tenim una responsabilitat, que és prestar el millor servei públic possible, i la resta jo crec que ara no, ni toca parlar ni està en el cap de cap dels sindicats.
O sigui que fonamentalment fan falta diners i exigència.
Exactament, és això. És diners, que començar a treballar sabent, i tothom ha de conèixer, ja de saber que aquestes infraestructures, quan comencin a treballar per aquestes millores, provocaran més problemes, perquè provocaran problemes,
sí.
I això és el que ha de fer, farem nosaltres, el Consell Comarcal, com faran tots els alcaldes del Garraf i també els alcaldes del Baix Penedès, que és treballar amb el Departament de Territori per intentar que aquestes molèsties siguin les menys possibles.
Bé, havíem parlat en la seva condició de ferroviari, en Luis Miguel García, quan l'accident d'en Grois, sí, l'any 2013, sembla mentida perquè ara també parlem amb Luis Miguel García en la seva exclusiva condició de maquinista jubilat. Jo no sé si us ha quedat alguna reflexió al cap de l'accident de l'AVE?
De l'AVE, no, jo crec que s'ha de mirar a veure què és el que ha passat realment, si és un problema de via, pues, aquí n'hi ha d'haver de responsabilitats per el manteniment d'aquesta infraestructura, però el que en queda de l'accident de l'AVE, primer, és l'acompanyament i l'escalf a les maquinistes que han perdut la vida, tres maquinistes en aquests desagradables accidents i un treballador també de la cafeteria, tot el suport i solidaritat als treballadors i treballadores de totes les empreses ferroviàries en aquest moment, i com deia quan he començat aquesta entrevista, demano disculpes una vegada més a la ciutadania per un servei que no està a l'alçada de les seves exigències.
Luis Miguel García, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia. Sí.